Al matí, a Ràdio Estel.
7 minuts ara mateix que passen de les 11 del matí.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, me refiero a ese pellizco. Acento es que se te escucha hasta el hipo. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no?
Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento.
El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca.
Segur, segur que recordeu aquest anunci. És d'una cervesa, però el que ens interessa és el que diu una reviscuda Lola Flores, aquest tresor del que parla, i no només en referint doncs, a aquest accent, sinó, Olga, aquest empowerment, no? I sobretot el poderío que poden semblar, no? El mateix, però no.
No, no. Poderío, a més, és el títol del llibre de la Patricia Centeno, un llibre on es parla de lideratge femení, el lideratge que volem, el que és inclusiu i el que poden practicar tant dones com homes de tota classe i condició.
Patricia Centeno, bispo, experta en comunicació no verbal, analista i assessora en estètica política i corporativa. Benvinguda al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies, un plaer estar amb vosaltres.
El plaer és nostre, eh? El plaer és nostre, Patricia. Estem molt emocionades, oi, Olga?
Sí, i tant. A veure, el títol del llibre, el títol complet, és Poderío, liderazgo femenino, un cambio de postura tan imprescindible como impostergable, que no és curt, eh? Està costant que arribi aquest canvi?
Està costant, més que res, perquè a més estem en un temps de guerra, no només la guerra a Ucrània, sinó també la guerra contra el planeta. Vull dir que realment són temps molt convulsos, molt difícils, però per mi l'única esperança és aquest lideratge femení. És l'única esperança i l'única solució que li veig a tots els problemes que hem provocat els humans en aquest món. I per mi no és una moda, no és una tendència, és l'única solució. I crec que cada cop més dones i més homes estan apostant i estan practicant el lideratge femení, i això a mi em dona moltes esperances.
Clar, Patricia, tu ets pionera en l'estudi de la imatge com a eina de comunicació política i corporativa, ets llicenciada en periodisme. Tu quan et vas adonar que et volies especialitzar justament en això, en el llenguatge visual, que és el que et va cridar l'atenció, mai millor dit?
Doncs mira, jo vaig estudiar periodisme, em vaig especialitzar en periodisme polític perquè em fascinava, però hi havia un altre àmbit del periodisme que m'agradava moltíssim i que aquí a Catalunya i a Espanya doncs no es tenia gens en compte, que era el periodisme de moda. I quan van passar uns anys, quan vaig acabar la carrera, es va fer el primer postgrau de periodisme i comunicació de moda. Ara n'hi ha un grapat de màsters i de tot, però en aquell moment va ser el primer aquí a Barcelona, i el vaig fer i em vaig entestar en unir tant la política com la moda. Aquells dos camps, aquells dos àmbits que a mi em fascinaven tant. Tothom em va prendre per boja, perquè què tenia que veure la moda amb la política o la política amb la moda. Però la tesina va funcionar molt bé, va ser tot un èxit. I no sé, jo sempre he pensat que la feina ha de ser una cosa que t'apassioni, que t'agradi. I a mi m'apassionaven aquests dos mons. I al final, doncs mira, i he arribat a aquest punt en el que puc viure d'això. Primer vaig començar amb la moda i ràpidament em vaig adonar que, òbviament, que la moda per mi és un llenguatge, no és tant una tendència ni cultura, fins i tot, o fins i tot com a empresa, no? Que també es pot veure al sector moda. Per mi és un llenguatge, però la roba realment està no té vida. Li donem vida a nosaltres, no? I aquí és quan em va començar a fascinar el tema del llenguatge corporal i la resta de la comunicació no verbal, perquè hi ha la indumentària, hi ha la posada en escena, hi ha el protocol, hi ha fins i tot les olors, i realment comuniquem molt més, o l'impacte de la comunicació no verbal és del 55%, és a dir, més de la meitat, i li estem donant una importància superior a la paraula, quan l'impacte de la paraula en la comunicació, en un missatge, només té un 7%, que és mínim.
Llegint-te, ens preguntàvem, els oients de ràdio tenen més complicat que els espectadors de la televisió per saber si els periodistes som del tot sincers? Perquè clar, no ens veuen.
No, però després ja també, després de la paraula, entre la paraula i la comunicació no verbal, m'he deixat un apartat molt important, que també és la comunicació paraverbal. I aquí juga molt les veus. Juga l'entonació, juguen els silencis, la cadència, el ritme. I crec que a través de les veus també pots interpretar moltes coses. I a vegades és útil també no veure les imatges. Jo sempre recomano als meus alumnes a la universitat que sempre que vulguin saber si aquella persona està sent sincera, treguin el volum i els observin. En el cas de la ràdio, potser també el fet de no veure les imatges, no? Però de visualitzar-les o fins i tot imaginar-les, que és una cosa que també ens passa amb els llibres, això també és molt poderós.
Però això és fascinant, el que estàs dient. O sigui, als teus alumnes els hi demanes, no? Uh-huh. L'exercici aquest, no? De treure volum, sí, sí. I ja només per la imatge pots arribar a saber si està sent sincer o no.
I tant.
Uau.
I tant. És que el llenguatge corporal, les pistes que ens dona o la informació que ens dona és molt més important que la paraula. I, de fet, amb els polítics, si és que els han ensenyat, estan totalment formats per enganyar-nos. Fins i tot els programes electorals, ja fins i tot ni els llegim perquè sabem que són promeses que no es compliran. En canvi, amb el llenguatge corporal sí que sabem si aquella persona està realment compromesa amb allò que està dient, si existeix una coherència entre el que està dient i el que està gesticulant. Aquesta autenticitat, que ara mateix costa molt trobar en els nostres representants polítics, és la que ens manté o la que ens fa empatitzar amb aquella persona.
Clar, per tant, Patrícia, els partits podrien dir que ja són conscients que els seus equips haurien de tenir justament doncs, aquesta figura, no? De l'assessor en estètica política.
Totalment, i jo crec que cada cop, jo quan vaig començar, d'això ni es parlava, i fins i tot era un tabú. Ara, cada cop més s'ha començat a preocupar per aquest aspecte, que realment al final tu veus a la persona, t'ha d'interessar, tots els éssers vius jutgem per l'aparença, és que la resta dels animals, la seva supervivència depèn dels judicis que fan quan veuen a un altre animal, per tant a nosaltres també ens serveix, ara aquest judici ha de ser un judici amb eines i amb informació, perquè si no aquest judici pot ser malinterpretat. Per tant, sempre que fem un judici o una crítica sobre l'aspecte o sobre la comunicació no verbal de l'altre, hem de tenir eines i la suficient informació per fer-ho. Però cada cop és més important dins de la política, i tant.
Tot i així, sembla que no és tan senzill com tenir un assessor que t'ajuda. El llibre expliques el cas de la Hillary Clinton, que va comptar amb l'assessor de Michelle Obama perquè l'ajudés a ser capaç de tenir un somriure sincer, que agradés una mica més. I després de 3 mesos no ho varen aconseguir. Clar que la Hillary Clinton portava una història que fa molt la sensació que, pobra, va aparèixer massa d'hora la història.
I tant, doncs és el cas de tantes dones, no? que van pensar que elles volien canviar el món, que eren feministes, però és que es van anar adonant o trobant situacions en les que se'ls exigia que deixessin de ser feminines i que apostessin per una masculinització, no? Perquè realment el món està creat per homes i per a homes. Per tant, és un sistema molt masculí. Doncs la feminitat, a no ser que passi per part de la visió masculina, sembla que no tingui cabuda o que no tingui una finalitat o un objectiu. I en el cas de Hillary Clinton, va ser tanta la perversió i la pressió durant tants anys, o sigui, el seu objectiu i el seu somni era arribar a ser presidenta dels Estats Units, però durant molts anys això sabia perfectament que era impossible, doncs el seu somni el va traslladar a través, o el va viure a través del seu marit, de Bill Clinton, i quan arriba ella a presentar-se, passa una cosa molt curiosa, i és que porta tant de temps reprimint el seu jo, la seva persona, que no pot transmetre res, ni positiu ni negatiu. Quan sortia Michelle Obama a escena, no, que li donava suport en aquests mítings a Hillary Clinton, clar, pujava moltíssim la participació i la popularitat de Hillary Clinton, però era perquè hi havia emocions positives que transmetia Michelle Obama. Hillary Clinton mai va ser capaç d'això, i a mi hi ha una imatge que em va trastocar i que vaig pensar que no havíem sigut del tot justos amb Hillary Clinton, que va ser l'endemà d'haver perdut les eleccions contra Donald Trump. Estava enfonsada, estava sense maquillatge, estava totalment perduda, però vaig connectar amb ella. Vaig pensar, ah, és una persona de veritat, perquè portava tantes màscares i tantes capes després de tants missatges que havia rebut contradictoris durant tota la seva carrera, que en aquell moment almenys podies empatitzar amb una dona.
Wow. Aquest poderío, ens parles d'altres dones que van intentar-ho, estar en un món d'homes al segle XX, la Condoleezza Rice, no? Que no es va resistir a portar pintallavis, no? Uh-huh. La Margaret Thatcher, que va haver de canviar fins i tot el to de veu, però que va dir que no renunciava al bolso i a les joies, que han estat unes dones que potser és això, no? Hem estat molt crítiques amb elles, però que han estat unes supervivents.
Mira, jo sempre dic, jo amb Margaret Thatcher la meva distància ideològica és enorme, però a mi Margaret Thatcher m'ha servit, no deixa de ser un referent. És veritat que és un referent de dona que ha fet o que ha posat en pràctica un lideratge masculí, però pensem que a elles només tenien referents de lideratge masculins i sobretot tòxics, perquè el poder és molt tòxic o la concepció de poder que se'ns havia donat és molt de domini, de sotmetre a l'altre. Per tant, aquestes dones van haver d'esforçar-se o van haver fins i tot de sacrificar la seva feminitat i van haver d'imposar-se dins d'un món d'homes. I és molt difícil. A Margaret Thatcher jo... i ella explicava, no?, i les seves biografies, o sigui, arribar a una reunió i deixar la bossa de mà a sobre d'una cadira i que tots els homes s'enfotessin d'ella, això és terrible. O sigui, que a vegades no empatitzem amb aquestes dones perquè ens sembla que no són bons exemples, però jo crec que totes aquestes dones que van fer passes endavant, encara que fessin servir un lideratge que jo no defenso, crec que sí que ens donen pistes fins i tot per no repetir aquells models, perquè no deixen de ser dones practicant un lideratge masculí molt tòxic. I això l'únic que perpetua és un poder que s'ha d'acabar, perquè si no ens portarà a l'autodestrucció.
T'estàs deixant amb les celles amunt, Patrícia? Avui estem amb Patrícia Centeno.
Corporal.
Avui estem amb Patrícia Centeno, aquí al matí a Ràdio Cel, ens està presentant el seu llibre Poderío, que hem de dir, Olga, i li hem de dir Mella, que el llibre... Pots obrir, sisplau? Està totalment sobrellat.
Sí, sí, m'ho ha explicat l'Olga.
Totes les frases sobrellades, Patrícia.
M'ha fet molt feliç, això. M'ha fet molt feliç.
Sí, sí. Però és que ens comentava, Olga, que
I
tu fletxes, ja has començat...
fletxes per tot arreu. La dedicatòria.
Sí, no?
És que a ja veure, és el primer.
La pots llegir, la dedicatòria? Ja està totalment sobrellada, d'aquest poderío, sí. La Patrícia Centeno.
Diu... Tal vez no pueda evitar que en algún momento pienses que haber nacido hombre hubiera sido más fácil, pero escribo estas páginas para que siempre sientas que ser mujer y vivir en femenino es inmensamente poderoso.
Pues li dedico a la meva neboda, ara acaba de complir 18 anys, i realment és que fins i tot amb coses tan tontes o tan simples, quan jo veig a la tele... suposo que us haurà passat, que a vegades us posen al micro i jo a vegades vaig amb vestits o amb bruses i doncs et diuen, ostres, és que és un problema, no?, posar-te al micro de corbata, perquè es diu micro de corbata. El micro de corbata està pensat per homes, per posar la corbata o per posar la solapa de l'americana, que és més gruixuda, no cau, no té caiguda. Per tant, fins i tot amb aquestes coses tan tontes, se'ns dona a entendre que lo nostre no està bé, que és difícil, que és complicat. Però si li donem una volta, si reflexionem sobre tot el que fem o sobre tot el que ens posem de roba, o com és el nostre comportament, o quines qualitats el sistema heteropatriarcal ha desvalorat, no?, de la feminitat, ens adonarem que potser d'allà parteix l'autèntic poderío, no?, l'autèntic poder vital. I, de fet, la diferència entre empoderament i poderío és aquesta. O sigui, l'empoderament és un poder social i el poderío és un poder vital. I gestualment, fins i tot, hi ha dos gestos que els diferencia. O sigui, jo quan se'm va ocórrer escriure aquest llibre va ser precisament perquè quan assessorava dones i parlaven d'empoderament, tots els gestos que apareixien eren com de certa agressivitat o de protecció. Un exemple. Si jo us dic empoderament, segurament sortirà el puny en alt, el puny tancat. Aquest puny és de força, és de colpejar una altra persona, és a dir, hi ha certa agressivitat. Un altre que sortia sempre era el de power woman, posar-se les mans a la cadera, no?, marcar els genitals, que això és molt de xèrif, també d'una masculinitat alfa. En canvi, quan començàvem a cridar el poderío, es transformava totalment el cos. I com era possible que dos conceptes que fèiem servir fins i tot com a sinònims els gestos canviessin tant. I doncs apareixien com la mirada de, des de baix cap a dalt, no? Una picada d'ullet, certa picardia, cert poder personal i aquella certesa de que independentment dels altres, independentment fins i tot del resultat, perdessis o guanyessis, tu ja et senties guanyadora. I crec que això és molt important i és el que hem de posar en valor, perquè l'empoderament, al final, el que ens diu és us heu d'imposar. Però és que continuem perpetuant aquest poder tan tòxic. Jo no vull imposar-me a ningú, ni vull que se m'imposin a sobre, no? No vull ser ni víctima, però tampoc vull ser la persona que perpetua aquest poder. I hi ha moltes dones que amb el poder l'han deixat com apartat, no? Es desvinculen d'ell perquè no volen ni ser víctimes ni ser opressors. I tenim un problema, perquè això desencadena en el síndrome de la impostora, que jo també pateixo, i que per mi el síndrome de la impostora no deixa de ser el síndrome de la impostura, perquè ens hem vist obligades a adoptar unes postures que no ens són pròpies, amb les que no ens sentim bé i amb les que no ens reconeixem. I això ens causa molts problemes. I no només a les dones, sinó també als homes. Perquè pensem que als homes també se'ls ha censurat aquesta feminitat. O sigui, la feminitat no és només de les dones, igual que la masculinitat no és només dels homes.
No, no, Patrícia, és que estaríem escoltant-te, però clar, repassant el llibre, Poderío, tu deixes clar, però, des del principi. Ho deixes molt clar, que l'objectiu d'aquest poderío és transformar el que és femení en una fortalesa, no? Que és una mica el que estàs explicant, no? Però expliques quins són els tres elements que caracteritzen la imatge d'un lideratge femení, com són la serenitat, la tendresa i també l'elegància.
Sí, hem passat, en aquesta transició que estem visquent, perquè l'estem visquent, hem passat d'una imatge del lideratge masculí en el que les dones pràcticament no teníem cabuda, perquè era una imatge en la que s'havia de transmetre seguretat, sempre associada a la força, i la força física en general la tenien ells, la serietat, que té a veure amb la maduresa, i fins fa poc a les dones no se'ns permetia ni tenir canes o una arruga, per tant aquí tampoc teníem cabuda, i l'altra qualitat sí que teníem cabuda les dones, però era a través d'ells, i és la proximitat, l'empatia, la humanitat. Fixeu-vos que els polítics encara avui en dia, no, si baixen en la popularitat, en les enquestes, el que fan abans era recórrer a les dones, no, la primera dama, etcètera, etcètera, per suavitzar el missatge, per semblar més empàtics. També ho feien a través dels nens, no els hi funcionava, i ara ho fan a través dels animals, Pablo Casado i companyia, no? I ara estem en aquesta imatge del lideratge femení que no exclou als homes, que és la serenor. Per mi la serenor és l'excel·lència de l'empatia. A un líder no se li ha d'exigir que sigui empàtic. Tots els animals són empàtics, els mamífers són empàtics, per tant, hem d'exigir serenor, gestionar bé tant les emocions negatives com les positives, sobretot davant d'un moment de crisi. La tendresa. La tendresa és la lleona o la tigressa entrenant a les seves cries, però també per sobreviure, però també quan juguen amb elles. O sigui, la tendresa és fortalesa. I després l'elegància, que per mi l'elegància és un exemple. És a dir, que l'altre vulgui ser millor, que això té a veure amb els referents, perquè molts cops estem parlant d'influencers, però no parlem de referents. I el lideratge femení és un referent i és elegant perquè dona exemple. No ho fa tot bé, eh? No han de ser perfectes, però sí que conviden a la gent a millorar.
Ens està deixant sense paraules, Patricia Centeno, totes les paraules recollides en el seu darrer llibre, Poderío. I per cert, clar, Patricia, nosaltres avui volíem conèixer el teu, aquest altre punt de vista, no? El punt de vista de la Patricia Centeno, però ara, clar, en el llibre Poderío tu recordes que per transmetre il·lusió, esperança i optimisme i que el missatge resulti creïble, Olga, és indispensable que qui els propagui els senti, no?
Sí, i per això et volem preguntar per diferents líders polítics per saber si van pel bon camí.
Val, d'acord.
El primer de tots és aquest.
It's a big, big tragedy and it's a real war, but we are okay.
Tot i que parla en anglès, ja li reconeixem la veu. És Vladimir Zelensky, president d'Ucraïna. Tan bon punt va començar la invasió russa, va canviar la manera de vestir-se, està fent vídeos, pensant no només en qui és afí a ell, no? Escriu, es refereix a Europa, a les mares dels russos... Se suposa que ho està fent bé, perquè quan ho comentàvem teníem un dubte, dèiem, és que ha estat actor abans. És sincer quan el veiem, que fa aquella picada d'ullet, que intenta ser optimista?
Si ho pensem, tots som actors, no? Quan sortim de casa o fins i tot quan actuem davant de la nostra parella, dels nostres sogres, dels nostres amics, a la feina, sempre estem interpretant. No? En certs moments un paper. Hi ha bons actors i hi ha mals actors. Crec que Zelensky està interpretant un paper perquè si no seria impossible superar una situació com la que està vivint. Ara, està interpretant bé el paper? Sí. Pensem que Putin també està interpretant un paper. Fa molts anys que interpreta el paper de tipo duro, no? Que s'ha d'enfrontar al món, que s'ha d'imposar, que ha de transmetre aquesta manera d'imposar-se davant dels altres. Jo crec que Zelensky ho està fent bé i, de fet, us diré que si comparem el Zelensky com a president en temps de pau o ara en temps de guerra, crec que fins i tot ha recuperat algunes qualitats del lideratge femení. A mi em recorda molt aquell mantra de Jacinda Ardern durant la pandèmia que deia «Siguin forts, siguin amables». Crec que Zelensky està aconseguint transmetre això. Per tant, crec que és positiu el seu missatge i traslladar un missatge positiu en uns moments tan complicats com aquests em sembla, vamos, que té un mèrit brutal.
La següent protagonista no deixa ningú indiferent.
Sobre el nombramiento de esta nueva estación, bueno, lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer a otras estaciones y ponerles el nombre de una mujer. Y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ja era mujer.
I ara és aquell moment, d'ulls amunt, avall...
Comença a tocar-se...
Tocant-se... Isabel Díaz Ayuso.
No les tenia totes amb ella, No sabia exactament si l'havia encertat o no. Mira, és un lideratge masculí, el de Ayuso, moltes vegades tòxic, però també he de dir que sí que fa servir la seducció, que la seducció és una part molt femenina, i la seducció sempre s'ha vist com una cosa negativa. Jo crec que la força i l'agressivitat del lideratge masculí és molt pitjor que la seducció. Per tant, en aquest sentit, entenc que hi hagi gent que se senti seduïda per ella, perquè ho fa servir i en aquells moments ho fa servir bé. Crec que quan analitzem un polític també hem de veure les coses positives que fa. Encara que vulguem criticar-lo o que no ens agradi, veiem també perquè aconsegueix el suport, el suport de tanta gent.
Ràpidament, és que necessitem saber-ho.
L'última, ella.
¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar muy lejos de su casa si, como usted dice, las empresas no tienen trabajadores aquí? Yo le voy a dar la respuesta, señoría. Es muy sencilla. El salario y las condiciones de trabajo. Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, le doy una pista. Páguenles más. Ofrézcales mejores condiciones de trabajo.
És Yolanda Díaz, diverses vegades fa referència a ella al llibre quan parles de serenitat, d'elegància. Tu creus que podria acabar sent presidenta?
M'agradaria, però no. No ho crec, perquè no té partit. O sigui, i aquí continuem, encara que el lideratge femení estigui canviant o intenti canviar el món, pensem que vivim en unes estructures i en un sistema en el que encara perdura aquesta sensació de que has de tenir un padrí darrere, no? Però crec que el seu exemple sí que ens serveix com a referent. I així com us deia d'Ayuso, hem de pensar en aquelles coses que fa bé. També de Yolanda Díaz, per exemple, per mi és un gran referent de lideratge femení, actualment el millor dins de l'estat espanyol, però també hi ha coses que podria criticar-li en negatiu. I crec que això també és molt lideratge femení. Posar sempre en una balança, no?, tot allò que fem. No tot és ni blanc ni negre. Hi ha matisos, hi ha molts colors.
Quants colors. Gràcies, Patricia Centeno. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel. Sens dubte, llegiu el llibre Poderío de la Patricia Centeno. També us recomaneu que la seguiu a la Patricia, al seu compte de Twitter, @politicaimoda, on ens ajudes doncs, a veure no, aquests colors i tot allò doncs, que no sabem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres pel vostre Poderío.